Són les 8 del vespre.
És un dels grans defensors avui del diàleg entre fe i ciència. El biòleg espanyol Francisco José Ayala, establert des de fa molts anys als Estats Units, té clar que no hi ha incompatibilitat entre totes dues disciplines. Són vies de coneixement diferents i, per tant, perfectament complementàries. Ens ho explica aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Aquella religió en el món té bones conseqüències. En esto estoy completamente en desacuerdo con Dawkins, que dice que se han hecho tantas cosas malas en nombre de la religión en el pasado, y mi contestación a eso es, se han hecho tantas cosas malas en el nombre de la ciencia en el pasado, que no quiere decir que la ciencia sea mala.
El doctor Ayala és considerat un dels biòlegs evolucionistes més prestigiosos del món. Actualment és professor de la Universitat d'Irvine, a Califòrnia, i membre destacat de l'Acadèmia de les Ciències dels Estats Units. Fa poc ha visitat Barcelona, on ha rebut el doctorat honoris causa per la Universitat Autònoma. En diàleg amb Catalunya Cristiana, Ayala ens ha parlat de molts temes, alguns d'ells polèmics. Una idea força que ha volgut subratllar és la impossibilitat de clonar persones, no només des del punt de vista ètic, sinó també científic.
Se puede clonar los genes, pero una persona no. La persona es el resultado de los genes en interacción con el ambiente ya desde el seno de la madre. Y la niñez, y los colegios, y los amigos, y todas las experiencias, esto cambia completamente de una persona a otra, y lo que una persona es el resultado de las dos cosas.
En el seu últim llibre publicat en castellà, De dónde vengo, quién soy, a dónde voy, el professor Ayala ens ofereix una recopilació d'assajos de tota la seva carrera sobre la natura humana, l'ètica i la religió. Un dels temes més recurrents és el de la teoria del disseny intel·ligent, de la qual és detractor convençut.
El sistema reproductivo humano está mal diseñado en muchos sentidos, particularmente el de las mujeres, que el 20% de todos los embarazos terminan en aborto espontáneo durante los dos primeros meses. Si Dios hubiera diseñado el sistema reproductivo humano, tenía que dar cuenta de 20 millones de abortos al año. Es una barbaridad, es una blasfemia.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana no us perdeu l'entrevista a Francisco José Ayala, un dels biòlegs evolucionistes més prestigiosos del món.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana, ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter. Ràdio Estel. Refrescant. Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Tot seguit comença una nova edició de la Cantata del Diumenge. Un recorregut al llarg de tots els diumenges festius de l'any litúrgic a través de les cantates d'església de Johann Sebastian Bach. Un programa conduït per Josep Miquel Serra.
Molt bon dia, estimats amics, i benvinguts a una nova edició de La Cantata del Diumenge. Avui, 11è diumenge després de la Trinitat, segons l'Església Luterana, de temps de Bach. Una festivitat per la qual s'han conservat tres cantates, les números 199, 179 i 113. I serà la primera d'aquestes tres la que sentirem avui, la cantata número 199, la cantata anomenada El meu cor resta ensangonat. O el que és el mateix, Mein Herz schwimmt in Blut. Com ja hem dit altres vegades, el Bach-Werke Bescheisnig no està ordenat cronològicament. Per tant, resulta que la cantata que avui sentirem, la número 199, no és pas una de les darreres de Bach, sinó tot el contrari, és una de les primeres que va escriure. La cantata número 199 és la darrera, cantata del catàleg. Per darrere seu només ens queda la cantata número 200, que no és una cantata en si, sinó que és un fragment d'una cantata extraviada. Per tant, la cantata número 199 és la darrera del Bach-Werke Bescheisnig que ens ha arribat íntegrament. Com dèiem, és una cantata escrita al principi de la carrera de Bach. Efectivament, va ser escrita a Weimar, cap allà l'any 1714. Aquesta és una cantata on únicament intervé com a cantant una soprano. A més, no hi ha coral al final. És una de les poques cantates que presenten aquesta anormalitat. La cantata s'anomena Mein Herz schwimmt in Blut. El meu cor resta ensangonat. I aquest és el títol del recitatiu que obre la cantata. El segon moviment de la cantata és una ària. Una ària anomenada Stummes Teufel stille Klagen. Muts sospirs, silenciosos laments. És una llarga ària plena d'aflició i dolor. Continuarà un recitatiu anomenat Per tant, Déu vindrà a socórrer-me. El quart moviment és una altra ària, un elegant moviment protagonitzat per les cordes. Continuarà un altre recitatiu. Enmig de trossos remordiments, m'arriben paraules de consol. El sisè moviment és una coral. Jo, que sóc el teu fill desconsolat. El penúltim moviment de la cantata és un recitatiu. Em refugiaré sota aquest sacrifici. I la cantata la tanca una ària anomenada Wie freudig ist mein Herz. El meu cor és ple de joia, car el Senyor s'ha reconciliat amb mi. Aquesta ària final és una divertida ària a ritme de giga. La cantata ens presenta el pecador atormentat, que, al final, és perdonat. El llibret de la cantata té fragments de Christian Lems i també n'hi ha de Johann Hermann. Sentim ja, doncs, aquesta cantata número 199, cantata que sentirem en una versió a càrrec de Barbara Bünei, soprano, i el Concertus Musicus de Viena, sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.
Mein Herz schwimmt im Blut, weil mich der Sündenblut in Gottes heiligen Augen zum Ungeheuer macht. Und mein Gewissen fühlt Pein.
Stumme Sorte, Stille, Wagen. Stumme
I fins aquí la cantata d'avui, la cantata número 199. El meu cor resta ensangonat. Cantata que ha acabat amb aquesta divertida ària ritme de giga. Ha estat interpretada per la soprano Barbara Bunei, acompanyada del Concertos Musicus de Viena, sota la batuta de Nikolaus Harnoncourt. La cantata que ha servit per celebrar l'onzè diumenge després de la Trinitat, sempre segons l'Església Luterana de temps de Bach, i que és companya de festivitat de les números 179 de l'any 1723 i 113 de l'any 1724. Cantata que, tot i la seva alta numeració dintre del Bach Werkverscheidung, va ser escrita a Weimar l'any 1714. Estimats amics, per la meva part només em queda esperar que us hagi agradat la cantata d'avui i que ens tornem a sentir d'aquí a 7 dies, on ens continuarem internant dintre d'aquest cicle de la Trinitat que ens ha de portar fins a l'època de l'Advent, 4 setmanes abans de Nadal. Estimats oients, fins d'aquí a 7 dies s'acomiada de vosaltres Josep Miquel Serra.
Si tens qualsevol consulta sobre aquest programa o sobre la vida i obra de Bach, pots visitar la nostra pàgina web, catabach.com, la pàgina en català de Johann Sebastian Bach. O també ens pots enviar un correu a la nostra adreça, lacantata@catalunya.org.
Ràdio Estel.
De cap i de nou, el programa d'Oriol Casals de salut i creixement personal per treure el millor de tu i el que t'envolta. De dilluns a dissabte a les 10 de la nit, de cap i de nou, a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Oriol Casals.
...012, la Generalitat, al teu costat. Sabies que part del nostre llegat cultural està reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat? La Rupestre, Tarraco, Poblet, les esglésies romàniques de la Vall de Boí, el Palau de la Música o l'Obra de Gaudí. La UNESCO també ha declarat patrimoni immaterial tradicions com la Patum de Berga o els castells. Entra a patrimoni.gencat.cat i tu, ja el coneixes? 012, la Generalitat, al teu costat.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Clàssics en viu amb Jordi Tomàs.
Estem amb Jordi Tomàs, a Ràdio Estel, músic i professor de l'Estudi Musical La Sala i director de l'Aula de Música del Centre Moral i Cultural del Poble Nou. Què tal? Bon vespre.
Bon vespre. Estic molt bé aquí amb vosaltres, doncs, compartint aquestes nits d'estiu.
A veure, què ets portes avui?
Doncs mireu, avui us porto quelcom interessant. La setmana passada vàrem fer una sinfonia de Haydn i, per tant, aquesta setmana el que us porto és, diguem-ne, la reinterpretació que es farà en el segle XX de l'època classicista, és a dir, de la segona meitat del segle XVIII. Musicalment parlem d'aquesta època del segle XX com de l'època neoclàssica. Això és curiós, us ho dic, perquè si mireu amb la història de l'art, amb el que serien els fenòmens arquitectònics o pictòrics, no? Doncs veureu que a la segona meitat del segle XVIII ells, els fenòmens arquitectònics, anomenen neoclàssic. Mentre que nosaltres, musicalment, a la segona meitat del segle XVIII, anomenem clàssic. I és en el segle XX que parlem de neoclàssic. Per què? Bé, és llarg d'explicar, però per fer-ho així amb un plis-plas, doncs direm que nosaltres, els músics, no tenim masses elements de l'època clàssica, és a dir, de l'època grecollatina, i per tant, com que no tenim gaire música d'aquella època, per nosaltres, pròpiament, el classicisme es donaria a la segona meitat del segle XVIII. Clar, els altres arts, doncs, com que ja tenen època clàssica, grecollatina, doncs, clar, aleshores la imitació de l'arquitectura de l'època grecollatina s'anomena neoclàssica. Clar, nosaltres no tenim aquests elements. Bé, la qüestió és que avui ens encarem amb la sinfonia número 1, anomenada la sinfonia clàssica, de Sergei Prokofiev. Sergei Prokofiev és aquest compositor soviètic, ell era ucraïnès, diguem-ne, de la primera meitat del segle XX, bueno, que va sortir de Rússia quan va esclatar la revolució, però que després va retornar, i per tant el podríem considerar plenament soviètic. Va ser una sinfonia composada entre el 1916 i 1917, i va voler escriure una sinfonia a l'estil de Haydn per demostrar als acadèmics que, tot i la seva modernitat amb les seves esprós, ell també sabia escriure una sinfonia de caràcter clàssic. I també per servir d'homenatge a la música del segle XVIII. Ell tenia l'esperança que aquesta sinfonia esdevindria clàssica, amb tot el que comporta la paraula clàssic. És a dir, que sempre se sentiria i que sempre sonaria nova, passés el temps que passés. Òbviament, segueix l'esquema formal del segle XVIII, l'esquema que havia establert Joseph Haydn, en quatre moviments, el primer ràpid, el segon lent, el quart ràpid, i el tercer fa un petit canvi, una petita mutació, però que veureu, el tercer, Haydn sempre posa minuet. I què fa Prokofiev? Doncs posa una gavota. Un minuet era una dansa del segle XVIII i una gavota és una dansa del segle XVIII. També, per tant, fa una mutació gairebé imperceptible. Canvia una dansa per una altra, però totes dues, repeteixo, del segle XVIII. Escoltarem el primer temps, el primer moviment, que és una típica estructura de dos temes contraposats, després un desenvolupament i després una reexposició, però el més interessant de tot és veure com fa la reinterpretació de l'estil de Haydn sense caure en imitacions acadèmiques. humor, optimisme, amanit amb dissonàncies escumejants, aconsegueixen fer d'aquest primer moviment una simbiosi perfecta entre l'art del segle XVIII i l'art del segle XX. Heu vist quin fragment més magnífic d'aquest primer moviment? Veieu com és posar-se les piles amb aquesta sinfonia de Prokófiev?
Realment, Jordi, hem de transmetre als oients la frase que has fet, has dit, és pura màgia.
És pura màgia, és pura màgia. Sí, sí, sí. És a dir, perquè qualsevol persona normal, si vol imitar una sinfonia de Haydn, el més fàcil que li passi és que li surti un treball acadèmic. No? Pel contrari, Prokófiev imita a Haydn, transfigura el món de Haydn, a la vegada li és fidel i fem aquesta mena de barreja que només la gent que està tocada, diguem-ne, per una mà invisible, doncs és capaç d'aconseguir. Bé, doncs, perquè us acabi d'agafar més ganes d'encarar-vos amb aquesta magnífica sinfonia de Prokófiev, jo us deixaré amb el quart moviment, al darrer, que és autèntic virtuosisme orquestral aconseguit amb molt pocs mitjans. Són purs focs d'artifici, magnífic finale, com deien els compositors del segle XVIII en les peces finals, els moviments finals, perdó, però no només els moviments finals de les sinfonies, també en els finals de les òperes, que ja es considerarà com una traca de color, com una traca d'energia, en el que veureu que color, alegria i dinàmica són completament insuperables en aquesta sinfonia de Prokófiev. Amb aquest quart moviment us deixo amb l'esperança de que us l'escolteu sencera i us injecti molta, molta energia.
Gràcies, Jordi i Tomàs, un dia més per estar aquí amb nosaltres a Ràdio Estel.
Molt bé, jo també amb vosaltres, a reveure.
Clàssics en viu, amb Jordi Tomàs.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Petit concert de tarda. Lo Fluviol, el Titit i l'Escarbat. Una peça de Joaquín Caçador, entesa per Kalina Makuta en Daniel. Concert per a piano i orquestra número 3, opus 37, de Beethoven. Interpreta la OBC.
Thank you.
Ràdio Estel. Meditació de Thais, de Massenet. Interpreta Orquestra Simfònica d'Hamburg.
Thank you.
Així parla Zaratustra, de Richard Strauss. Interpreta la OBC. Petit concert de tarda.